Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Podcast.
I de cop va entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
No sé si aquests dies heu mirat com teniu els carrers de prop de casa. Potser encara no ha refrescat gaire i es mantenen temperatures força agradables, almenys en línies generals. Però ben aviat arribarà la fresca. Les fulles dels arbres s'aniran tornant marrons, taronges i grogues, i al final cauran i ompliran el terra, com si fossin una catifa de colors de tardor. Dissabte arriba l'últim monument de la temporada, el Giro de Llombardia, la clàssica de les fulles mortes. L'any passat, Pogacar va guanyar amb una exhibició i superant al final a l'ídol local Fausto Masnada a l'esprint. Amb la victòria d'aquest any al Tour de Vingegaard, sembla que l'era Pogacar quedi molt enrere. Aquest cap de setmana, Enric Mas també ha superat l'eslovè al Giro de l'Emília. Veurem què passa dissabte en aquesta clàssica que un català, el Purito Rodríguez, ha guanyat en dues ocasions i en què el nostre analista, el Joan Antoni Fletxa, ha acabat dues vegades entre els 20 primers. De seguida, analitzem la cursa amb ell i no només això. Atenció perquè el cap de setmana, primer mundial de gravel. I el Fletxa acaba de tornar de la Badlands i està enganxadíssim al tema. Per cert, avui i després del Fletxa saludarem un convidat molt especial. Segur que molts de vosaltres heu llegit més d'un llibre seu, com Plomo en los bolsillos o Cómo ganar el giro bebiendo sangre de buey. Sí, avui tindrem l'Ander Izaguirre a Ràdio Volta, que acaba de publicar Vuelta al País de Elcano i em fot una il·lusió de por parlar amb ell. Abans, però, Giro de Llombardia. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
And they've got an Italian, they've got a local man.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France. Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey.
Joan Antoni Fletxa, què tal? Com estem?
Molt bones, Isaac. Doncs mira, la setmana passada diuen que s'ha acabat la temporada, ara encara queden coses i seguint també el Calmet, que està per allà al Marroc amb una prova de Transatla sí. I amb el de tant en tant connectant el Dogwatcher, o sigui que... Bueno, estan pillant, per ser que estic mirant sí. I els ha plogut, o sigui, ostres, i en certa manera dic que estic bé a casa, però vaja, que res, entretingut el cap de setmana.
Al final, quan estem tan bojos per la bicicleta, sempre acabem trobant excuses, perquè és cert, el que dius, que la setmana passada ja gairebé abaixàvem la persiana, i és cert, ara ens tornem a emocionar perquè arriba una clàssica, un dels monuments com és Llombardia, que de seguida preguntaré, però és que, sí. és que hi ha moltes altres coses, i d'entrada et volia preguntar per aquest Mundial de Gravel, primera edició organitzat per la UCI, que és ja aquest proper cap de setmana a la zona del Vèneto, i que veurem, perquè ja sabem que sabíem que el Verona segurament hi aniria. He llegit en aquestes últimes hores, segons Sporza, que Van Der Poel també hi serà, o sigui que la festa no s'acaba mai, ja ho veus.
No, bueno, amb el Van Der Poel de seguir tindrà el ciclocross també, no? Però sí que és veritat que, clar, que, mira, en el cas del Gravel ara han tret un campionat del món amb una especialitat nova, no?, que va començar amb els arrels dels Estats Units, amb una cultura de la comunitat que ho practicava molt forta i ara, mira, torna una miqueta més competitiu, bueno, està canviant una miqueta o podria estar apareixent un altre Gravel, no?, també com molta gent afirma. Pel que fa al recorregut del Mundial, a veure, es veu que no és gaire dur, per allà la zona del Veneto, que és força, no hi ha gaire desnivell, i veurem que dona de sí aquesta prova, però clar, el moment que comencen a entrar especialistes com el Van Der Poel, sí, sap greu pel Verona, però ho veig difícil, la veritat.
Sí, sí, m'ha agradat això que has dit, això de la vida de comunitat, i és cert, el gravel que avança a dues velocitats, aquesta més professional o més de competició, i aquesta més originària, de que la gent s'ho agafava com una aventura, sortir amb la bicicleta a fer quilòmetres, que no sé si ho enllaçaries una miqueta amb el que vas viure a la Badlands, perquè aquests últims dies he estat veient els vídeos que penges per internet, que per cert els recomano molt, perquè és que les imatges són, et foten una motivació a sobre d'agafar la bicicleta i anar-te'n a fer quilòmetres. No sé si aquest és més el gravel que tu tens en ment.
Doncs gràcies per allò dels vídeos, però sí, home, jo és la manera com jo interpreto i entenc aquesta especialitat molt allunyada de la competitivitat, ultraciclisme, no? Autosuficient, i hi ha proves que poden començar així, però bueno, ja estan canviant, no? Com la mateixa traca, no? Que són 300 i pico, 60 quilòmetres, però ja tens punts d'avituallament, no? El que passa que, bueno, la traca saps que acabes en un mateix dia, o la si et treu una prova, que molta gent, una prova gravel, 300 quilòmetres, i molta gent li diu ultraciclisme, i ho sento, però no. O sigui, jo entenc l'ultraciclisme d'una altra manera, no? Una miqueta més enllà. Almenys és com a mi m'agrada veure. Al final, has de comptar els esforços no tant amb els quilòmetres, però sí amb les hores que es triga a fer, no? I una prova que la pots fer en 10-15 hores, bueno, és una prova llarga, però no és un ultra, des del meu punt de vista, eh? No, poder algú em corregeix, però la manera és més, molt més aventura. O sigui, jo... El que passa que, bueno, sí és cert que aquest tipus de prova mantenen una miqueta l'esperit aventurer. Al final no tens un cotxe al darrere amb un director esportiu, no tens una assistència tècnica al darrere tot el dia. Llavors, bueno, té una miqueta el factor d'aventura i li afegeix en la competitivitat i emergeix aquesta especialitat nova. Que té el seu públic, evidentment, i de moment no és el meu, i mai ho serà, perquè és una fase ja de la meva vida que l'he superat i que no vull tornar, que és el tema de competició. Però mira, ves per on, que en el moment que, clar, que la UCI reparteix punts UCI el seu calendari amb una prova de gravel, ja és una eina d'ells per atreure corredors de renom a tenir aquest prestigi en aquest tipus de prova, i això creixerà. O sigui, això no... El ciclisme està creixent en tots els sentits i aspectes, i a part tots els gustos. Però una altra part interessantíssima és que qualsevol persona té oportunitat de sortir, estar a la graella de sortida amb un Van Der Poel avui dia. O sigui, això a mi m'agrada, la idea, perquè el fet que tinguis una persona que estigui al màxim nivell a nivell de ciclista professional de carretera, de cop i volta tu, que siguis un ciclista més de dia a dia, poder que diguis, és que jo vull competir amb ell, ho pots fer. I això, per mi, a part del ciclisme, és positiu, perquè obre la porta molt. I torno una miqueta enrere amb l'essència del ciclisme, que és un esport superproper. S'allunya més de l'elitisme.
Sí, 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 realment és interessant aquesta reflexió. La UCI també, bé, jo crec que per una banda aquí ja han sumat el negoci i no vol que se li escapi de les mans aquesta nova especialitat, i després ha d'acabar d'afinar, perquè no tinc molt clar la classificació per aquest Mundial, anava per unes franges d'edats i de nivells. Crec que el nostre amic, el Bernat Font, va estar a punt de classificar-se, però crec que al final es va quedar fora, tot i que ell, ho saps, té un nivell altíssim, però vaja, en qualsevol cas anirem, està en el cas de com evoluciona tota la qüestió al voltant del gravel de competició. El que no és tant de competició, doncs evidentment tothom ho té molt més a l'abast. I tornant a la competició, aquesta setmana hi ha una clàssica, la clàssica de les fulles mortes, el Giro de Llombardia, que m'ha sorprès, repassant el teu palmarès, vas fer dues vegades entre els 20 primers, tu?
Sobretot l'últim any. L'últim any, com a professional, 2013, va ser molt bon Llombardia. Era l'última cursa a Europa que feia, i venia d'una volta a Espanya molt bona, i vaja, que estava en forma i em va sortir un Llombardia, la veritat que molt xulo. Va ser un bon record, és una prova molt bonica. L'altre top 20 que vaig fer és un any que acabava a Bèrgamo i que vam arribar un grup a l'esprint final, no? I bueno, és una prova de final de temporada, on compta molt com arribes a aquest final de temporada, no? Si has fet o no la volta a Espanya al final. Al setembre, si no has fet una gran volta, encara... Mira, encara l'estat de forma l'arrossegues, però l'octubre ja, si... Ostres, costa molt més entrenar, eh? Inclús tot i que hagis fet una gran volta. Una setmana, a final de temporada, és un món. És com si fos un mes en estat de forma, t'estic parlant, eh?
Sí, sí.
Com si al juliol et dius, com estic d'aquí al juliol, d'aquí a l'agost, no? Doncs, bueno, és un mes entremig. Doncs aquestes diferències o canvis que pot experimentar el teu estat de forma, a final de temporada... És un tema d'una setmana. O sigui, en una setmana pots passar d'estar en un nivell molt bo a un de dir, ostres, se m'ha fet llarg, se m'ha fet molt llarg aquesta setmana. I és clar, és evident, és un símptoma de que s'està acabant la temporada, que l'estat de forma costa molt mantenir-ho, i per això Lombardia, bueno, té també aquest al·licient que no és fàcil arribar a Lombardia. Això el Ferretti, no? El meu antic director esportiu mànager del Fassa Bortolo, un mite, sempre deia no, que per ell ell separava els corredors dels corredors de veritat, no? I per ell un corredor de veritat era aquell que arribava a Lombardia a córrer. Sí, 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 sí. Era molt bo. Et deia això, eh? Estaves al sopar de la nit abans i els donava l'enhorabona a tothom. Allà a la taula sopant deia, bueno, us he de donar l'enhorabona a tothom perquè arribar a Lombardia no és fàcil. És molt fàcil. És molt tentador a meitat de setembre dir, mira, jo he plegat la temporada, jo ja estic... Però el fet només d'arribar a la sortida a Lombardia és per celebrar-ho. I ell ho deia, per mi, siete di corridori iberi. Deia, vosaltres sou els corredors de veritat, els que arriben aquí a Lombardia. Perquè això s'ha de fer. O sigui, arribar a Lombardia una clàssica de més de 250 quilòmetres a l'octubre no és gens fàcil, no és gens fàcil, Isaac, amb un calendari supercarregat.
Ja. Clar, per això entenc que dius que pel que dius tu, pel que deia el Ferretti, que per fer-ho bé a Lombardia és més una qüestió d'estat de forma, de motivació, d'allargar la temporada, més que no pas un estil de ciclista, perquè ja et dic, jo t'he vist dos cops entre el top 20 i a tu t'associava molt més a Flandes i a Roubaix per característiques teves, eh? Però per tant, Lombardia és una cosa diferent, eh? És més una qüestió de calendari, gairebé.
Correcte, sí, si no ets... Aviam, si... Sí, una Lieja, és molt, per un corredor com jo, és molt més difícil fer un top 20, per exemple, i ja ho has explicat, il·lustrat molt bé. En un Lombardia sí que ho pots fer, perquè, clar, la gent que surt a disputar en Lombardia es redueix moltíssim. Llavors, si tu estàs bé, o mitjana ben bé, bueno, pots fer una bona cursa, la veritat. A Lieja no, perquè és molt probable que el 90% dels corredors que hi són allà, el nivell sigui altíssim. Llavors, clar, si és un corredor... mig tot terreny, mig pel pla, com era jo, ostres, ho tens molt complicat fer-ho bé a una Lieja, però en cas, si estàs mitjanament bé en una Lombardia, com que el ventall es redueix tant, doncs és probable que estiguis allà al capdavant.
Bueno, algun dia haurem de... Ara ja se'ns acaba la temporada, però haurem de parlar de clàssiques, eh? Perquè és molt interessant això. A vegades la gent que s'aficiona de nou al ciclisme, doncs li costa diferenciar per què un ciclista pot fer molt bé el Tour i no a la Roubaix, o perquè ho pot fer molt bé a la Roubaix i, per exemple, no a la Milà-San Remo. Clar, són curses diferents i intervenen molts factors. L'any passat Pogacar va fer una exhibició per guanyar. Se'n va anar atacant, després, quan el va atrapar Masnada, que és l'ídol local, que allò s'ho coneix a la perfecció, el va superar a l'esprint. No sé si aquest Pogacar, que aquest any no ha guanyat el Tour i que aquest cap de setmana passat hem vist com l'Enric Mas el superava al Giro de l'Emília, ha de ser també un dels favorits, perquè, no sé, ara m'estava agafant això que deies tu d'allargar la temporada i no sé en quin nom fixar-me, eh?
És difícil i ja fas bé en dubtar, no sé si... Bueno, estàs dubtant o no, però interpreto que sí, sobre el Pogacar a Lombardia. A mi se'm fa difícil que repeteixin. Altres coses, pensa que a Lombardia cada any, un any acaba a Bèrgamo, un altre any acaba a Como. O sigui, l'any passat era un final molt diferent al que es trobaran aquest any. L'any passat, de Bèrgamo, era un final dur, però les baixades estaven, bueno, força bé aquest any. Amb l'arribada de Como, les baixades finals, sobretot la del Chivillo, és molt més exigent. Llavors, bueno, el Pogacar baixa bé, però ja és un terreny molt diferent. ¿Vale? Ja si se li marxa la cursa una miqueta abans, ho tindrà més difícil, ho haurà d'arriscar més. I a sobre d'això, el factor ha estat de forma, que se li està fent llarg la temporada. El Mas el va batre al Giro de l'Emilia l'altre dia, un final duríssim. Ostres, un Pogacar amb l'estat de forma que tenia Lombardia l'any passat, mira, allò era imbatible. I aquest any sembla que la cosa ha canviat molt. El Mundial tampoc va fer res de l'altre món, o sigui que Bueno, jo crec que... Mira, no va tenir poder el tour que va tenir, que tothom s'esperava, i aquest cap de temporada sembla ser que se l'està fent llarg. Eh? Recordem, això sí, un corredor que estava guanyant al principi de la temporada. Sí. A la Tirreno, sobretot, i d'altres curses. O sigui que no és per dir-li res, eh?
Perquè, no, no.
Però bueno, al final... O sigui, clar, les exhibicions que feia a l'Estrada Bianca no la farà pas aquest any a Lombardia, perquè és normal, és lògic, és humà.
Sí, sí, és que fixa't a quina velocitat va el món actual, que ara és la mateixa reflexió que feia jo amb Pogacar, eh? Aquest any, sense anar més lluny, ha guanyat el Tour dels Emirats Àrabs, Estrada Bianca, la Tirre Adriàtic, el Tour d'Eslovènia, segon el Tour, va guanyar l'altre dia a Montreal, i sembla que estiguem parlant del domini de Pogacar de fa molt temps, eh? I tot just... Aquest any ha guanyat cos i va ser l'any passat, que s'ho emportava tot. És a dir, que aquest món, sí. Aquest món va molt ràpid.
Va ràpid, i això és interessant, i s'ha de fer el paral·lelisme amb el que has dit. Guanya Montreal, que és una cursa de final de temporada, però quan va ser Montreal? Va ser fa un mes, més o menys. Clar, un mes. Ara, a final de temporada, és massa temps. O sigui, és normal que el seu estat de forma no sigui el mateix. I jo crec que, tot i ser, continua sent un estat de forma molt bo, no és un final de forma estratosfèric com tenia quan fa exhibicions, o sigui, serà ja, però, vaja, dubto que veiem l'exhibició del Pogacar, eh? Pel que dius, perquè, bueno, tot va ràpid i ell ha tingut ja, eh? Un pic de forma molt, molt gran fa un mes, o sigui que
sí, sí.
Lo normal és que no l'agafi. Que no el mantingui.
Va ser l'11 de setembre, Montreal,
i mira,
Lombardia serà el 8 d'octubre, és a dir, que, com deies, pràcticament un mes. En fi, ho deixarem aquí. Avui saps quin protagonista tenim a Ràdio Volta? No sé si has llegit res seu, perquè ara t'agafo un fred que no t'ho he comentat. L'Ander Izaguirre, aquest escriptor basc, periodista escriptor, que ha escrit llibres de ciclisme boníssims, que el recomanem a tothom, avui passarà per aquí a Ràdio Volta perquè acaba de publicar un altre llibre, o sigui que també fem una miqueta de cultura avui.
Molt bé, doncs sort amb aquesta publicació.
Molt bé. Joan Antoni, moltes gràcies, fins una altra.
Igualment, fins la propera.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs ara que ja tenim les claus de Llombardia, de la clàssica de les fulles mortes, ara que ja hem parlat de Gravel, ens asseurem, ens ho prendrem amb calma, farem veure que agafem un bon llibre i saludarem... L'Ander Izaguirre. Acaba de publicar Vuelta al País de Elcano, que tot i no ser un llibre estrictament de ciclisme, segur que la bicicleta sortirà molt en aquesta conversa. Ander Izaguirre, Cermodús, ¿cómo estás?
Osondo, ¿qué tal vosotros?
Bueno, nosotros bien, aquí ya preparándonos en el sofá, ya con la televisión apagada y de bicicletas casi, y preparándonos en el sofá para leer un poco.
Sí, bueno, oye, conviene alternar un poco, ¿no? Que estamos todo el día sentados en el sillín, pues a veces hay que sentarse en el sofá también. A mí me gusta, ¿no? Descansar un poco de la bici, sí.
Oye, te llamamos porque, bueno, aparte de tu vinculación con el ciclismo, de ser un loco, un enfermo de ciclismo, acabas de presentar Vuelta al País de Elcano. Aquí no hablas exclusivamente de bicicletas o de competición de ciclismo, pero sí que escribes desde la bicicleta, ¿no?
Sí, es un viaje en bici alrededor del País Vasco que podía haber sido de cualquier otra manera, pero a mí es que me gusta mucho viajar en bici hasta por mi propia tierra, ¿no? Me ayuda a entender el paisaje, a explicarlo. Y esto pues es una historia, bueno, recorriendo el País Vasco, buscando historias de gente que me lo explique. Y la excusa es el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. Y bueno, yo no quería hablar de hace 500 años, del Cano, Magallanes, que ya se ha publicado mucho. Pero sí quería ver cómo era esa sociedad de la que venimos y cómo es hoy en día y qué gente vive aquí y de dónde vienen y a dónde van y qué exploran, qué buscan. Y la bici es un poco el hilo conductor. Hicimos tracé un recorrido, así que, bueno, me lo estuve currando ahí para hacer con bici gravel un recorrido chulo por todo el País Vasco, que está incluido en el libro, y esa es la idea.
O sea que también te subes a la gravel, ¿eh?
Sí, mira, ando más en... Es que, ¿sabes qué pasa? Que en Guipúzcoa la gravel no cunde mucho. Yo ando sobre todo en carretera, porque aquí es todo muy montañoso, hay poca pista, así un poco suave. Y sí, esta vez, mira, yo en realidad viajo mucho con gravel por Italia, que tenemos allí las bicis, mi novia es de allí, tenemos las bicis allí. Pero esta vez, bueno, hicimos un viaje con la Fundación Elcano, nos propusimos este plan y nos conseguieron unas bicis gravel. Sí, fuimos un grupito de 5 o 6 personas para hacer el primer viaje y luego ya trabajé el libro a partir de ahí.
Después te preguntaré algo de Italia también, pero volviendo al libro, no sé, ¿qué te has encontrado? ¿Te deja una mirada para el futuro optimista o cómo estamos en general?
Sí, bueno, a ver, yo quería hablar, sí, por ejemplo, mira, yo lo que quiero mostrar es que es una sociedad muy mezclada, ¿no? Que contra el mito que hay a veces de, no, los vascos que han preservado su lengua, su cultura, porque han estado rechazando cualquier influencia externa y no llegaron los romanos, todo eso no es verdad, ¿no? O sea, y las historias de hace 500 años, de esas grandes navegaciones y exploraciones con todas sus partes luminosas y también las oscuras, eso demuestra, ¿no? Que aquí ha habido mucha mezcla de historias asombrosas de gente de fuera que vive aquí, de gente de aquí que se fue muy lejos, y hoy en día tenemos eso cada vez más presente, ¿no? Y tenemos desde un punto de vista como muy positivo de, bueno, de gente de que ha venido de todas partes del mundo y que es de aquí y que trabaja aquí, que vive aquí, que tiene historias apasionantes, pero también tenemos algunos dramas. Tenemos el Bidasoa, que como sabéis, bueno, en el último año y pico han muerto 10 chavales africanos intentando cruzarlo, ¿no? Cuando ya han cruzado el Sáhara Mediterráneo se encuentran aquí un riachuelo de nada, pero como hay un control fronterizo para pasar a Francia, que según el color de la piel te paran o no, pues estos chavales se ven forzados a tirarse al agua y han muerto 10, que es terrible, y esto pasa delante de nuestras casas, ¿no? Entonces tenemos como una sociedad que yo creo que es mucho más rica y viva con todas estas aportaciones, pero que tiene esa cara oscura que no podemos ocultar.
Viajando en bici te da para ver todo esto, y te da, a mí me pasa, también para pensar. Cuando tienes un día así nublado, coges la bici y la cabeza parece que se abre todo, ¿eh?
Sí, a mí me ayuda mucho, sí, me refresca mucho, incluso cuando estoy en el proceso de escritura ya muy centrado, mucho tiempo en el ordenador. Joder, para mí, aunque sea salir una hora y media pues, por aquí alrededor, sin grandes tal, joder, eso nos pasará a muchos, ¿no? Que vuelves a casa y, oye, luego por la tarde te sientas con un cafecito y sí, creo que el hecho del ejercicio suave, con la cabeza libre de estímulos, ¿no? Que no estás mirando al móvil, que no te llega un correo, joder, pues nos permite un poco, sí, un ejercicio que casi tenemos olvidado, ¿no? De concentración o de, bueno, un poco, la cabeza un poco libre, ¿no? Para que vaya, y a mí es verdad que se me ocurren ideas y párrafos que tengo atascados en el ordenador se me aclaran cuando voy en bici. O sea, para mí la bici es un instrumento de escritura, pero de verdad, además.
Sí, sí, está clarísimo. Ahora pensaba, ya me salto el guión, estabas contando esta historia del Bidasoa, también decías que vas mucho por Italia, ¿no? ¿Qué hacemos con Italia? Sí. Iba a frivolizar un poco, digo, se nos va Nibali este año, pero después vemos ya más en serio que gana la extrema derecha. ¿Qué tenemos que hacer?
Pues no tengo ni idea, Isa, qué tenemos que hacer, pero bueno, no sé, pues seguir defendiendo ciertas ideas y ciertas actitudes hacia el prójimo, ¿no? Hacia el que viene a nuestra casa, por ejemplo, ¿no? En fin, no sé, yo no, es, para mí es un poco bastante descorazonador, pero bueno, pues a ver, tampoco son fenómenos nuevos y bueno, yo creo que hay que ser consciente, ¿no? De, bueno, que hay que expresar ciertas ideas con claridad y ciertos, en fin, derechos y libertades que damos por sentadas, pues que hay que, bueno, hay que estar un poco en guardia, sí. O sea, a mí sí me parece bastante preocupante, ¿no? Cómo se normalizan ciertas cosas, ¿no? Y bueno, conociendo gente que ha sufrido mucho, ¿no? Por buscarse una vida mejor y que se lo ponen en el objeto, en el punto de mira, ¿no? O sea, siempre la gente más desamparada, la más fácil de atacar, a la que se le pueden reprochar muchos problemas que vienen en realidad de otros lados, ¿no?
Está clarísimo. Te comentaba por Italia también porque es un país que conoces bien. De tus últimos libros, este Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey. ¿Estás contento? Porque tuvo muy buena acogida, ¿eh?
Sí, funcionó bien, la verdad, y para mí fue un libro muy especial, me divertí muchísimo haciéndolo, pues porque hice algunas entrevistas a antiguos ciclistas y porque buceé mucho en los archivos de diarios italianos de hace 80 a 100 años, que son una maravilla, ¿no? Y bueno, al final es un compendio de historias reales del Giro de Italia que tiene una galería de personajes alucinantes. O sea, cada capítulo yo pensaba, esto da para película, ¿no? O sea, el Malabroca, el que peleaba por ser último, las batallitas de Coppi Bartali, pero también los secundarios, también las mujeres, ¿no? Florinda Parenti, que intentaba ser ciclista en los años 60. La gente ya sabe que Alfonsina Estrada fue una mujer que corrió el Giro en el año 24 con los hombres, ¿no? El único caso de una mujer que ha corrido una gran vuelta con los hombres. Pero luego había otras mujeres peleando en los años 60 que yo las conocí en persona, y te cuentan historias terribles, en fin, qué obstáculos tenían que superar, porque, bueno, las despreciaban, se burlaban de ellas, y eran unas chicas peleonas que viajaban por Europa, y fantásticas, ¿no? Para mí, mira, esas historias de gente menos conocida que Pantani, o que Saroni, o que Buño, o que Merckx, o que Gimondi, esas me han dado más satisfacción, porque son historias que están sin contar, ¿no? Y me dio mucha alegría, bueno, y que la gente las lea a gusto, pues es una satisfacción.
Al final tú eres un periodista, bueno, un escritor, que te gusta mucho escribir sobre ciclismo, y la sensación, no sé si te lo han dicho ya muchas veces, cuando te leemos, tenemos la sensación, eso del sofá ya nos queda atrás, porque tenemos la sensación que vamos leyendo y que nos vamos moviendo, nos vamos transportando también con tu lectura, ¿no?
Pues me alegro un montón, porque esa es la idea, ¿no? A ver, el ciclismo es apasionante, es un espectáculo y una, joder, muy emocionante, no pasan muchas cosas y pasan cosas, bueno, algunas muchas veces épicas, pero también cómicas o trágicas, ¿no? Y yo quiero meter un poco al lector en ese mundo tan, en fin, que explota de historias, ¿no? O sea, yo es que en realidad yo soy periodista que me dedico a otras cosas, ¿no? A otros reportajes y libros de asuntos internacionales y tal y cual, pero para mí escribir de ciclismo es que es una, de verdad, es una gozada, o sea, es que me, por pura pasión personal, ¿no? Es decir, joder, es que vaya historión, claro, te pones a revisar pues eso, los archivos antiguos, ¿no? Que igual hay un mito sobre Coppi Bartali que luego tú ves en la realidad, tal y como se contó en la época, no tiene nada que ver con lo que se contó después, ¿no? De lo que ocurrió en realidad y tal. Y te metes en unos mundos, bueno, que dan mucho juego. Yo cuando los escribo me da mucha satisfacción, sí.
Sí, sí. Claro, todo el mundo le tendrá clarísimo ya que escribiste el Plomo en los bolsillos, que ya es un clásico, siempre lo recomiendo. Cuando alguien nuevo en el ciclismo me pregunta qué sí. puede leer sobre ciclismo, ahora sí. creo que fue un verano, ¿no? Estuviste rodando por Croacia, no sé si tienes pensado escribir algo sobre Croacia. Ahí
no,
sí que
bueno,
nos cuesta un poco más ya encontrar referentes ciclistas.
Sí, sí, y la verdad es que tampoco fue un viaje muy de, bueno, pues como no todos los que hago son para escribir un libro, y en este caso era un viaje de vacaciones con mi novia, con las bicis y las alforjas y el saco y la tienda de campaña. Y, joder, la verdad es que hemos disfrutado muchísimo desde Trieste en Italia hasta Dubrovnik, siguiendo el Eurovelo 8, si la gente lo quiere hacer. Mira, no hay muchas señales, pero el trazado para GPS está y te lleva por carreteritas secundarias maravillosas por las islas, porque las carreteras principales son muy peligrosas, ¿eh? Ahí el tráfico nos asustó bastante, no había mucho respeto por el ciclista. Pero se puede hacer Croacia por carreteritas muy secundarias, por caminos de grava muy tranquilas, y vas ahí pues de isla en isla, de playa en playa, que no avanzábamos, Isaac, que llegaba a las 12 del mediodía y decía, joder, que son las 12 y hemos hecho 18 kilómetros, que nos hemos bañado ya, esto no puede ser.
Un plan. Sí, sí, está clarísimo. Quería preguntarte ya la última sobre la temporada de ciclismo. Ahora justo me estaba despistando porque estaba buscando aquí detrás en la biblioteca un libro tuyo que quizá no es de los más que tenemos más asociados a ti, que es El siglo de Luis Ortiz Alfau. Lo recuerdas, sí. Me lo pasé muy bien leyendo estas memorias.
Pues sabes que de ahí sale otro libro ciclista que es Pirenaica, cuando hice el viaje en bici sí. por el Pirineo escribiendo crónicas. Yo con Luis Ortiz Alfau, que fue bueno, un hombre que estuvo en la guerra civil española muy joven y que estuvo por campos de concentración y que fue trabajador esclavo del franquismo, yo con este hombre descubrí que las mejores carreteras de Guipúzcoa y Navarra para andar en bici, por las que yo ando tan a menudo, por ejemplo Jaizkibel, que es lo que más gente conoce, sí. son carreteras construidas por esclavos de franquismo, son carreteras inútiles desde el punto de vista civil. Jaizkibel es una carretera absurda en la costa que no lleva a ningún lado y que por la que no van los coches, y por eso son tan maravillosas para la bici. Pues fíjate, yo estaba haciendo una biografía relacionada con la guerra, los campos de concentración, y aprendí eso, que en Guipúzcoa tenemos un montón de carreteras de montaña que están construidas en los años 40, bueno, porque los militares tenían mano de obra presa republicana y los mandaban ahí a picar piedra, y ahora, joder, pues las disfrutamos los ciclistas, que es una cosa bastante tremenda.
Pues sí, sí, toda la verdad. No sé si lo has pasado bien este año con la temporada ciclista o ya estás mirando a la que viene, porque con ese tour que va a salir de Bilbao, supongo sí, que estarás sí. por ahí, ¿no?
Sí, sí, bueno, a ver, quedan coletazos, no queremos que se acabe, aquí nos queda Lombardía y alguna cosita sí. más, y sí, sí, bueno, yo creo que estamos disfrutando muchísimo estos años, ¿no? Estamos teniendo carreras espectaculares, y el tour del año que viene, sí, sale de Bilbao, hay otra etapa que llega aquí a San Sebastián, que es donde estoy yo, y ya, sí, ya andamos pensando, ya incluso, bueno, pensando en hacer cositas, en escribir algunas cosas, y bueno, nos va a dar juego mucho tiempo, claro, es un gran acontecimiento. Fíjate, cuando salió el Tour de San Sebastián la última vez, bueno, la primera vez que salió de aquí, la primera etapa, que fue en el 92, joder, yo era un chavalín de la escuela de ciclismo y no, el día de la presentación de los equipos nos tenían los chavales para llevar las bicis de los ciclistas al escenario, ¿no? Y, joder, imagínate, la de Indurain, la de Perico, la de Zulle, la de Cipollini, pues, joder, yo tengo un recuerdo de la salida del Tour, ¡buah! O sea, el mayor espectáculo de chaval o de adolescente, ¿no? Y ahora ya que somos un poco más talluditos, pues también lo vamos a disfrutar. Sí, sí.
Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Pues qué bien, Ander, un placer hablar contigo. Estaría aquí minutos y minutos, pero bueno, al final a la gente le invitamos que lea este Vuelta al País de Elcano, tu última obra, tu último libro, y cuando lo acabe, pues que vaya siguiendo, que hay muchos de temática ciclista y también de otras, como ahora comentábamos. Ander, un placer.
Un placer, Isaac, que sigáis bien.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Stay tuned for more rock and roll.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.